febrer. Us imagineu una entrevista amb en Ponç Pilat o amb el rei David, el rei bíblic David, o amb en Jacint Verdaguer, una entrevista d'avui, i que parlessin una miqueta de les qüestions que els han definit psicològicament. Ja costa, de vegades, a l'hora d'abordar aquestes qüestions amb personatges il·lustres o coneguts. Doncs això és el que s'ha tret de la xistera en Manuel Villegas, en un llibre titulat Diàlegs d'ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història, editat per Fragmenta Editorial. Un volum molt original que aquest doctor en psicologia per la Universitat de Barcelona, del que en fou professor titular des del 74 fins al 2013, la seva jubilació, pràcticament, doncs ja ho veieu, 40 anys, mos explica una miqueta en aquest text, doncs, aquestes converses que hi he imaginat molt literàriament, però també, doncs, amb molta, molt de rigor, diríem, científic, en relació, doncs, a la seva tasca com a psicoterapeuta, i la podem disfrutar en aquest llibre Diàlegs d'ultratomba. Avui en volem parlar amb el mateix doctor Villegas. Molt bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí per la gent de Formentera i a Eivissa. Cada cop es fa servir més l'anàlisi psicològic a partir de l'avenç en el camp de la neurociència per l'anàlisi de figures rellevants, polítiques, històriques. D'alguna manera és el que pretens, no?, amb aquest llibre.
Sí, però més que interessar-me pels personatges, m'han interessat els personatges a mi. O sigui, no m'he interessat jo tant per ells, perquè ja estan morts, sinó m'han interessat ells a mi, perquè posaven de manifest una sèrie de problemàtiques existencials del ser humà que després trobem repetides en els pacients que ens trobem a consulta avui dia.
Per tant, d'alguna manera, ha sigut la teva experiència com a psicoterapeuta el que t'ha portat a buscar aquestes figures, no?
Exactament, exactament, sí, sí. Algunes les he buscat i altres me les he trobat, diríem, m'han vingut a la memòria dient, mira, davant d'aquesta situació em ve a la memòria, doncs, què sé jo, com tu has dit abans, el rei David o Ciceró, quan se li va morir la filla, en fi.
En aquest cas, és una manera, si llegeixes, doncs, els capítols d'aquest llibre, també de saber la biografia d'aquests personatges, no? Suposo que t'has hagut de documentar molt, no?
Exactament, sí. I, bueno, documents, alguns d'ells existeixen. Per exemple, el rei David existeix, doncs, a la Bíblia hi ha una forta presència del rei David. O, per exemple, Ciceró té moltíssims escrits i hi ha contemporanis d'ell que parlen d'ell, o bé Abelard i Eloïsa, que ja són de l'edat mitjana, ens van deixar les seves cartes, ens van deixar els seus escrits, i, bueno, no diguem els més recents, com pugui ser Verdaguer o Mercè Rodoreda o Víctor Frankl, en fi, tot es basa en escrits dels propis interessats o sobre aquests personatges que ja existien a l'època en què van viure.
Algú t'ha dit, escolta, és una mica agosarat, fer, imaginar aquesta entrevista, imaginar la resposta de l'interlocutor?
Bueno, perquè, com que és imaginari, perquè també hi ha personatges que no han existit mai. Uh-huh. Per exemple, Antígona no va existir. Uh-huh. O, per exemple, Er, que és un altre personatge, surt aquí d'un mite platònic.
O Dimitri Karamazov.
No? O Dimitri Karamazov, no han existit.
Uns germans.
Exacte. Han existit a la literatura, però formen part de l'imaginari col·lectiu. Si parléssim de Romeu i Julieta, tothom es pensaria que van existir, no? Uh-huh. O si parlem del Quixot, o si són personatges, per si no dic persones, sinó personatges, que tenen una mena d'estela que han deixat, sigui literària o sigui real a la història, i que ens venen com a miralls on es reflecteixen moltes experiències humanes.
Mm-hmm. Jo m'ho he passat bé perquè com són textos breus, cada un d'ells, en la que no hi haurà sobresalts, no? O sigui, saps doncs que amb aquest text, el lector, trobaràs una història, una biografia, aprendràs més el personatge, però des de la perspectiva del coneixement propi, no? O sigui, tots ens hem pogut sentir de vegades dolents o assertius o assetjats psicològicament. No tots hem patit anorèxia, però tots hem pogut traçar doncs, una resiliència en la nostra vida sobre alguna qüestió, ens hem plantejat l'eutanàsia, i això és el que aconsegueixes, doncs, que des de l'experiència d'aquestes personatges inventats o no, a la majoria doncs, reals, a la majoria històrics, un se sent interpel·lat, no?
Exactament, això és la intenció del llibre, poder acostar, diríem, al lector d'avui experiències humanes que són universals i que són, a través del temps, es repeteixen. En el fons, el ser humà és el mateix, encara que les seves circumstàncies, lògicament, varien a través del temps, no? Uh-huh. Però hi ha una mena d'universals, com pugui ser això, l'assetjament del poder sobre el feble, l'enfrontament al destí, en fi, la mort, el dol, la tristesa, en fi, tots aquests fenòmens humans que quan et trobes amb una persona al davant veus que es repeteix a través de la història les mateixes, podríem dir, històries, no?
En l'imaginari col·lectiu ja mos ha quedat que Calígula era, en fi, més dolent que la tinya. Llavors, sí. Doncs, ell és sobre el narcisisme despòtic. Sí. Jo et volia preguntar per Vladimir Putin. És potser... suposo que et deus preguntar, no?, ara que no en podem defugir de l'actualitat i d'aquesta figura. Suposo que també et deus preguntar psicològicament què hi ha darrere aquesta persona. El podríem descriure en aquests termes, de narcisisme despòtic?
El podríem descriure, justament aquest dematí pensava... Mira, m'has tret la comparació de la boca. Naturalment, com a persona, no el conec, no en tinc ni idea de qui és, però el seu comportament i el seu discurs i la seva manera d'enfrontar-se, diríem, a les relacions humanes i també a les relacions internacionals té aquest estil. Té un estil d'algú que actua sense escrúpol perquè el que ell pensa és el que val i el que ell sent és el que fa.
En aquest sentit, hi ha aquests mecanismes, no sé si són neurotransmissors o hormones, que fan sentir plaer al cervell, no? Com una onada de plaer, a mesura... molt vinculat en el poder, que un té.
El poder, sí.
I en aquest cas, suposo que Putin s'ha emborratxat d'aquesta... Bé, és una borratxera de poder, no?, el que està passant.
Exacte, sí, sí. És una borratxera de poder i aquests efectes que deies tu, dels neurotransmissors, les endorfines, etc., no són la causa, són la conseqüència. És a dir, primer un s'embueix d'aquesta sensació de poder i després a l'exercitar-lo experimenta un plaer. Però no és que les hormones li estiguin ballant per allà i el facin trastocar. És la seva ambició. Tot això empalma molt amb la tradició mil·lenària de les passions humanes. Uh-huh. Les passions que ja en parlaven els grecs, se n'ha parlat en forma de pecats capitals, se n'ha parlat en forma de ibris, els grecs parlaven de la ibris, o sigui, d'aquesta mena de fúria que t'agafa pel poder, per la supremacia, pel domini, que és un fenomen molt humà. Uh-huh.
Escolta, el David, el rei David i la luxúria. En un principi un pensaria, com? No? O sigui, com ens ho fem per a posar la mateixa frase aquests dos conceptes?
Sí, bueno, pues té que veure. Sempre s'agafa una part de la història d'aquella persona, en aquest cas la història amb Betsabé, que el va portat per la luxúria, justament, que és una altra passió humana, uh-huh. El va portar pues, a abusar del poder, a fer matar el marit de la Betsabé perquè ella es pogués posseir d'ella. En fi, vull dir, ens demostra fins a quin punt, quan ens deixem portar per aquestes ambicions, siguin de poder, de desig, del que sigui, fins a quin punt ens arruïnem la vida. Mm. I, bueno, clar, el rei David inclús el tenim com a sant, no? I és sant, els que es diuen David, tenen que veure amb el rei David. Mm. Però això no treu que ell fos una persona que va abusar també del poder i que això de sant no en té res.
Escolta, el que ens fixem és que has tingut, diríem, la cura d'afegir moltes dones, no?
Sí,
sobretot a mesura que passa, diríem, a mesura que ens apropem històricament als personatges, perquè segurament doncs, a l'antiguitat doncs, l'home doncs, encara doncs, tenia aquesta preeminència molt més contundent que no pas ara, que encara hi segueix sent. I el que veiem és que, en la majoria de casos, les dones tenen aquesta... estan relacionats amb alguns marcs psicològics més de víctimes, no? Marilyn Monroe, la mirada alienant, Maria Callas i la dependència afectiva i el maltractament, els miralls, sí. els vincles trencats amb Mercè Rodoreda, sí. O la Sabina espia el rei i la fatalitat.
Sí, sí, sí.
Això és així, no? O sigui, això com a psicoterapeuta, les persones corrents que psicoanalitzen o que necessiten teràpia psicològica, normalment hi ha aquesta... segueix passant això? És un mirall de la realitat? O sigui, les dones solen ser un marc psicològic de víctima?
A veure, els psicòlegs, des del punt de vista estadístic, podríem dir, rebem en consulta molt més per part de les dones que no dels homes. També perquè de vegades els homes, davant de fracassos o de pors o de lo que sigui, tenen recursos autodestructius com les drogues o l'alcohol, activitats inclús més agressives, i bueno, no deixa de ser un reflex d'una societat de la que venim, en què hi ha hagut una diferència estructural en quant al tracte, al repartiment del poder, per exemple, no? Inclús a dintre de les relacions íntimes, les relacions amoroses. I per tant, aquest paper de víctima, no que es faci la víctima, sinó que és víctima del, diríem, del domini estructural que hi ha sobre la dona, doncs tot això reflecteix en el patiment psicològic. I, bueno, doncs, en el cas, per exemple, inclús d'Eloïsa i Abelard, que estava tan enamorada d'Eloïsa, però, en definitiva, va estar sotmesa a les decisions que va prendre Abelard. O sigui, que no hi havia una igualtat de tracte. I això també és, diríem-ho, que d'alguna manera es denuncia a través d'aquests casos.
Escolta, una altra qüestió. Quin és el mal, diríem, el mal psicològic del nostre temps?
Ai, aquesta sí que és bona. El mal psicològic del nostre temps.
És el narcisisme? Perquè és curiós, perquè el primer que tractes és el narcisisme, després el tornes a tractar amb la projecció narcisista als fills, que això, va, bé, vull dir, podem esbrinar-ho amb el teu llibre, però podem esbrinar-ho en qualsevol parc infantil.
Exacte.
En qualsevol cas.
Bueno, clar, el cas que surt en el llibre és molt extrem, no? I a més va ser la mare que es va projectar sobre la filla i la va acabar matant. És el cas d'Aurora i Hildegard. Però el narcisisme sí, és un mal molt de la nostra època, possiblement, clar, aquí hi hauria diferències entre cultures, perquè no és el mateix entre cultures i entre classes socials. No és el mateix, doncs, Occident, que si jo, per exemple, no sé, no tinc ni idea de com són les coses al Japó o a les Illes Filipines. Però el que és Occident, el narcisisme avui dia és un... Bueno, i ho veiem en moltes facetes, eh? Perquè aquí es parla del narcisisme despòtic i del narcisisme projectiu, però també hi ha molta meritocràcia, hi ha molta plutocràcia, és a dir, hi ha una exaltació vàcua del valor de la persona, i en comptes d'haver-hi un amor de debò, hi ha un amor a la imatge. Bueno, és que només cal mirar tot el desplegament de les xarxes socials, que estan abocades a provocar la imatge i molts problemes relacionats justament amb la imatge, tant física com social.
Uh-huh. Està molt bé el llibre, perquè està tot fet de manera bastant subtil, no? Quan fas el capítol de Jacint Verdaguer, ell no es presenta dient, escolta, que sóc víctima de l'assetjament psicològic per part, doncs, de la cúria, no? Del prelat, sí, en aquest cas, sí, no? Sí. Sinó que és tot una història que es va, diríem, desengranant, en la que, doncs, s'explica, doncs, els seus inicis, no? En el cas de Verdaguer, no? Els seus inicis, doncs, com a més, doncs, a poeta, no? com a literat, i després aquesta segona part de la seva vida en la que es va, doncs, a centrar a ser es va centrar més a ser un servent dels pobres i dels altres, no? A més, fins i tot, doncs, amb exorcismes, etc, no? Llavors, doncs, sí que hi ha una surt la qüestió de l'assetjament, no? Però no és Jacint Verdaguer que se te sent davant i diu, escolta, m'estan assetjant, no?
No, sí.
Que està bé que sigui el context que expliqui la pròpia condició o el propi tret psicològic que estàs analitzant, no?
Exactament. Veig que tu has llegit molt a fons, eh?
No, molt a fons no, però alguns sí. Home, tots no, perquè hem estat molt pendents del que passava a Ucraïna.
Home, bueno, sí. I tant.
No, clar, és que estem pendents de que no ens... Que... Jo encara sóc reservista, tu. O sigui,
encara, sí, imagina't.
Crec que sí, crec que per edat encara...
Ara, si ens treu la bomba atòmica, ja no serveix de res.
De res, eh? Sí, això és així. Escolta, amb quin t'ho has passat millor? Amb quin dels personatges històrics t'ho has passat millor?
Bueno, aquí hi ha una... És bona aquesta pregunta. Aquí hi ha una qüestió, com va començar el llibre. El llibre va començar per Ponç Pilat.
Uh-huh.
I per què va començar per Ponç Pilat?
Això, per què?
Pues perquè el llibre va començar a figurar-se en la meva ment a propòsit del procés, del judici contra el procés.
Ja.
Yeah. I amb uh-huh. això em sembla que ja està dit tot.
Uh-huh. En aquest cas, clar, Ponç Pilat sobre l'assertivitat, normalment l'assertivitat en els últims 20 anys ha pres com connotacions molt positives.
Sí.
En aquí, almenys a Occident, no sé.
Sí,
no sé, en aquest cas, pots explicar a l'audiència qui és l'assertiu, si és Ponç Pilat o és Jesucrist?
En aquest cas és la mancança d'assertivitat, és a dir, la mancança de... Perquè tota l'estona és una mena de judici al jutge. Mm-hmm. És a dir, el jutge ha d'administrar la justícia i ell sap que l'acusació que fan contra Jesús és una... que l'acusen de sedició.
Ja.
O sigui, curiosament, la paraula és sedició.
Quan ja
no se'n surten, perquè primer diuen que si es vol fer passar pel fill de Déu, no sé què, i el Pilat diu a mi això que m'importa, no? Jo sóc aquí el representant de Roma i de Déus allà en tenim a Manta, o sigui que no ve d'un.
Uh-huh.
I aleshores, clar, el que enfoquen l'acusació cap a que és un sediciós que vol... que vol enderrocar el túnel de Roma, i, bueno, i Pilat això no ho veu clar, i aleshores a sobre la dona li envia un missatger per dir-li que ha tingut un somni, que no el faci tonteries, i ell al final no sap defensar la veritat, perquè li pregunta en un moment determinat, i què és la veritat? I aleshores, abans d'esperar les respostes, gira, es renta les mans i diu, jo amb aquest home no li trobo causa per condemnar-lo, però si vosaltres dieu que teniu una llei i que segons la vostra llei ha de morir, doncs que mori, no? I encara el vol salvar amb allò de Barrabàs, a veure, escolta, què voleu, a Jesús o Barrabàs? I diuen, volem a Barrabàs, pues teniu a Barrabàs, l'allibera i fa crucificar a Jesús.
Molt bé, no us perdeu aquest llibre, que us ho passareu bé i aprendreu molt. I això, per mi, conjugar aquests dos extrems no és senzill de vegades. Diàlegs d'ultratomba, psicoteràpia amb 18 personatges de la història d'un gran especialista en psicoteràpia, en Manuel Villegas, editat per Fragmenta. Moltíssimes gràcies, senyor Villegas.
A vosaltres.
Molt bon dia.
Igualment. Adéu, bon dia.
I en Maria Calas, que és una de les protagonistes del llibre, doncs l'anem a escoltar una miqueta, doncs, fins a la tertúlia, que de seguida, doncs, començarà aquí el de Farafar. Això és Puccini, això és el Madame Butterfly. Maria Calas.